revolta del futbol femení continua. Les campiones del món tenen partit els dies 22 i 26 de setembre i no hi pensen anar. Es planten, fins que no hi hagi canvis estructurals a la Federació Espanyola de Futbol. L'expresident de la Federació, Luis Rubiales, ha estat cridat a declarar a l'Audiència Nacional i n'ha sortit amb mesures cautelars. No es pot acostar a 200 metres de Jennifer Hermoso i tampoc comunicar-s'hi durant la instrucció de la causa. També es vol querellar l'Òscar Campos. Parla d'una demanda col·lectiva. És l'activista independentista de Girona que va mantenir durant 3 anys una relació amb una policia infiltrada sense saber que ho era.
Un mètode, doncs, bueno, molt cruel, que deixa un dany a molt, molt endins de les persones que han patit aquesta infiltració.
En una entrevista al Catalunya Nit, Campos ens explica que dilluns demanaran a l'Ajuntament de Girona que declari persona non grata la gent que el va enganyar.
Catalunya Nit.
En aquest informatiu també us avançarem les dades de la campanya d'estiu a les platges que s'ha acabat avui. 25 persones han mort ofegades, però al mar també hi ha miracles. La Nativitat va estar 7 minuts amb el cor aturat a Badalona, una situació límit, fins que algú la va salvar.
Jo en tinc molta gana de poder a veure si conec la persona que me va salvar.
Fa temps que la busca i al Catalunya Nit viurem un moment de ràdio màgic. Farem també un experiment. Com sonarien els talls que us posem als informatius dels polítics si els reconvertíssim en una cançó? No us ho perdeu. I tindrem, evidentment, un ull posat també tota l'estona al temps i a les carreteres. Si hi ha qualsevol cosa destacable, us ho farem saber. Són les 10 i 2 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
D'atrapar-li el cap per fer-li un petó a no poder-s'hi acostar. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, no es pot apropar a la jugadora Jennifer Hermoso ni tampoc s'hi pot posar en contacte de cap manera. Són les mesures que li ha imposat avui el jutge de l'Audiència Nacional per evitar que, mentre dura la instrucció del cas, Rubiales intenti pressionar la futbolista perquè canviï de versió. Ho ha seguit des de Madrid l'Albert Prat.
L'expectació era màxima. Més d'un centenar de càmeres, periodistes i fotògrafs han fet guàrdia per esperar aquest moment.
Viene, 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 viene. Venga.
L'expresident de la Federació Espanyola ha arribat a peu a l'Audiència Nacional acompanyat d'Olga Tubau, l'advocada que va aconseguir absoldre el major trapero i que a partir d'ara defensarà Rubiales per un presumpte delicte d'agressió sexual.
Senyor Rubiales, ¿estás nervioso? ¿Preocupado?
La fiscalia havia demanat que no es pogués acostar a menys de mig quilòmetre de la futbolista i que s'hagués de presentar a l'Audiència Nacional cada 15 dies. Però, finalment, el magistrat Francisco de Jorge ha retallat l'ordre d'allunyament a 200 metres i li ha prohibit qualsevol comunicació amb ella. A la pràctica, una manera per blindar Hermoso de qualsevol intent de Rubiales per fer-la canviar d'opinió. I és que en la seva declaració a porta tancada, l'exdirigent ha insistit que el petó va ser consentit i que ni ell ni ningú del seu equip va coaccionar la futbolista perquè es fes enrere.
Bueno, ¿cómo ha sido la declaración?
Però l'advocada de la víctima manté que les imatges d'aquell dia són ben clares.
Tothom va poder veure el vídeo i va veure clar que tot el país té un consens en què ja no hi va haver consentiment. Nosaltres el que procurarem és que aquesta mateixa imatge es reprodueixi dins la sala.
La defensa d'Hermoso és d'una altra catalana, de Carla Vall. Experta en l'àmbit de les agressions sexuals, és molt pròxima a la cúpula del Ministeri d'Igualtat que encapçala Irene Montero.
Continua la revolta de les principals jugadores de la selecció espanyola de futbol. No es conformen amb la dimissió de Luis Rubiales com a president i el cessament del seleccionador Jorge Vilda. David Ubach, què diuen les 39 futbolistes que es neguen a jugar amb la selecció espanyola?
Consideren, i així ho concreta el comunicat que han adreçat a la Federació Espanyola de Futbol, que els canvis que s'han fet fins ara en l'organigrama federatiu són insuficients. Per tant, reclamen més sacsejades internes, un nou organigrama per al futbol femení i les reestructuracions dels gabinets de la presidència i de la secretaria general i també de l'àrea de comunicació i de la direcció d'integritat. Posteriorment al comunicat de les jugadores, la Federació Espanyola ha respost a través del mateix canal, un altre comunicat. Es confirma que el president en funcions, Pedro Rocha, liderarà aquest procés de transició. S'hi anuncien decisions rellevants, però l'ens federatiu, això sí, demana temps. Aquesta negativa de les 39 jugadores de declarar-se seleccionables ha obligat a ajornar primer i a suspendre després la roda de premsa de presentació de Montse Tomé com a relleu de Bilda en la banqueta del combinat espanyol femení. Tomé, a més, havia de facilitar la seva primera convocatòria de cara als dos pròxims partits de la Lliga de les Nacions dels dies 22 i 26 d'aquest mes contra Suècia i Suïssa.
Per cert, David, se sap a què s'enfronten ara les jugadores si, per exemple, les convoquessin i es neguessin a anar a jugar?
Sí, en principi, a sancions. Ras i curt, com a càstigs principals, hi hauria una multa que podria anar entre els 3.000 i els 30.000 euros i també encararien una inhabilitació d'entre 2 i 15 anys, segons recull tot plegat la llei de l'esport.
Déu-n'hi-do.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Més tard, com sempre, connectarem amb Tomàs Molina, però mentrestant expliquem que Protecció Civil demana estar alerta les pròximes hores a les lleres dels rius i les rieres, ja que el seu cabal va pujant després d'hores de pluges persistents a tot el país. L'Agència Catalana de l'Aigua ja ha informat de la superació del llindar d'alerta del riu Llobregat al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat prudència en una entrevista a Catalunya Informació.
On poden haver-hi punts que puguin haver-hi algunes inundacions, sobretot punts propers inundables, zones baixes, i per això fem aquest avís per tots els municipis que hi ha a la vora de la llera del riu o que estan en aquesta, per el traçat del riu, perquè tinguin en compte aquesta situació.
Que hagi parat de ploure, per tant, no vol dir que s'hagi aturat el perill. El telèfon d'emergències ha rebut 421 trucades i les principals incidències han estat a primera hora de la tarda a les comarques de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues, quines han estat les poblacions més afectades?
Doncs mira, sens dubte, el poble més afectat ha estat l'Ametlla de Mar, el que ha registrat més trucades d'emergències, prop d'una quarantena. La seva alcaldessa, Eva Del Amo, ens ha explicat que la pitjor part se l'han dut a la llar d'infants.
Hi ha hagut uns minuts que ha caigut moltíssima aigua. Les d'aigües han pogut evacuar l'aigua de la via cap a la llar d'infants. Tirem, jo crec que tot el fi de setmana per poder posar en condicions la llar d'infants i esperem que dilluns se pugui donar el servei.
A l'Ampolla, l'aigua ha inundat carrers i ha arrossegat mobiliari urbà i fins i tot algunes terrasses. A Deltebre i Sant Jaume d'Enveja s'han hagut d'anul·lar algunes classes. I al Camp de Tarragona hi ha hagut acumulacions en passos inferiors de ponts com a Cambrils que ha deixat atrapats en vehicles. A Tarragona, per ser aquesta tarda, després de molts dubtes, han pogut arrencar amb la Festa Major de Santa Tecla.
I anem entrant en el terreny de la política perquè Junts per Catalunya i el PNB s'han proposat rellançar les relacions entre els dos partits refredades des de feia temps. Per això una delegació dels nacionalistes bascos s'ha reunit avui a Waterloo amb Carles Puigdemont. Han analitzat conjuntament l'escenari de les negociacions per investir Pedro Sánchez. I aquesta possible aliança de l'independentisme amb el líder socialista per l'amnistia és el que enfronta cada cop més el PP i el PSOE. Madrid, Jordi Brasco.
El to d'aquest enfrontament cada vegada està més crispat després de les intervencions aquests dies d'Ayuso i Aznar. Precisament aquest últim ha optat avui per fer un pas al costat i retornar el protagonisme a Feijó. Així el presentava.
Y ahora también es un momento de esperanza, porque vamos a escuchar a la esperanza de España.
Un cop solucionades les desavinences internes pròpies, Feijó ha atacat les alienes.
Las críticas internas a Sánchez confirman que no tiene consentimiento ni para la amnistía ni para el referéndum. Es un auténtico fraude.
Mentrestant, el PSOE aprofita que el seu líder ja està recuperat de la Covid per contraatacar.
Se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo.
Els socialistes han anunciat avui que, com el PP, ells també presentaran mocions als ajuntaments. En aquest cas, seran mocions a favor del diàleg.
Són les 10 i 10 i encara que sembli mentida, fins ara no hi havia hagut cap declaració als jutjats espanyols d'una víctima de tortures policials durant el franquisme. 15 de setembre del 2023. Avui s'ha produït la primera. Arnau Maimó.
El tribunal ha escoltat el testimoni de Julio Pacheco, que denuncia tortures policials a la seu de la Direcció General de Seguretat de Madrid l'any 1975. La querella de Pacheco és la primera d'un centenar que s'han admès a tràmit a l'Estat en aquest jutjat de Madrid. Després de la declaració, Pacheco ha posat en valor aquest moment històric.
Es empezar ya pues a romper el muro este de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo, y la primera vez que un juez te hace caso y te oye y te se de juicio además significa que bueno que puede haber más y que puede empezar esto a abrirse de alguna manera, ¿no? Y que podemos por fin obtener justicia aquí en el Estado español. Yo tengo esa esperanza.
Entre els policies que denuncia, segur que us sonarà un nom, el de l'excomissari José Manuel Villarejo. Desenes de persones convocades per entitats memorialistes i de defensa dels drets humans s'han concentrat davant dels jutjats en suport al Carayán.
Acabem de sentir una veu que denuncia tortures físiques per part de la policia, ara però en sentireu una altra que denuncia tortures psicològiques. Va mantenir una relació amb una persona que no era qui es pensava. L'havia infiltrat la policia. Òscar Campos, moltes gràcies per venir directament de Girona aquí als estudis de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i fer també d'altaveu.
Òscar, quant temps fa ara que vas descobrir que havies tingut una relació de 3 anys i 2 anys de convivència amb una persona que no era qui t'havia dit que era?
Sí, doncs ara farà ben bé uns 2 mesos, i recordar que va ser la directa que el 14 de juliol va destapar aquest quart cas d'infiltració.
Han passat 2 mesos, com estàs?
Doncs han passat 2 mesos i encara segueix sent la pregunta que més em costa de respondre. Però, bueno, una mica doncs, fer arribar aquest missatge de que estem millor, i de que estem millor gràcies a aquest suport psicològic que estem rebent, a aquest treball que estem fent de suport mutu en comunitat, que és molt important, i sobretot perquè, bueno, perquè estem emprenent una lluita molt important per defensar-nos, i això fa referència que els catalans i catalanes portem 3 anys d'ocupació, 3 anys d'opressió, i com més ens ataquen, més responem, i que ningú tingui cap dubte que les tornarem totes.
Aquest suport psicològic que dius és amb psicòlegs, t'estan ajudant d'alguna manera?
Sí, sí, sí. Vull dir, de fet, és una oportunitat. Quan et passa una cosa d'aquestes dimensions, doncs és una oportunitat per ficar-te a les mans dels millors professionals i sortir-te'n d'aquesta doncs, amb un treball col·lectiu.
Tu havies explicat que t'havies arribat a enamorar de la Maria, aquesta policia que amb identitat falsa es va fer passar per una altra persona quan va aparèixer a Girona. Creus que aquest cop psicològic, malgrat que ara estigui millorant, se supera, o hi ha coses que quedaran per sempre? No sé si has canviat tu també. Ara sí, quan coneixes algú, sospites de si m'estan enganyant o no.
Sí, aquesta pregunta és molt difícil de respondre, més que res, perquè, bueno, si ara miréssim una mica enrere i veiéssim l'entrevista que vaig fer només, no? Saber aquesta notícia, doncs les emocions en un moment afloreixen d'una manera molt, molt forta, i cada, bueno, a poc a poc, no? Doncs això, diguéssim, que va aterrant. Aquí el que és molt, molt, molt important és entendre una mica els mecanismes d'espionatge que han utilitzat, no? Si fem una mica i mirem una mica enrere la història, podem veure que el tema d'infiltrats, el tema d'espionatge, és una pràctica comuna dins l'Estat espanyol, no? I fins i tot, si ens remuntem a l'època del franquisme i de la transició, vull dir, són elements que han utilitzat, no?, des d'aquesta guerra bruta. Però el que ens trobem ara és fins i tot una metodologia fins i tot arriscada, però molt invasiva, no?, que és utilitzar la manipulació de les emocions per infiltrar-se, diguéssim, al cor, no?, dels moviments socials i de l'esquerra independentista. I això, evidentment, a diferència d'una metodologia utilitzada mitjançant les tecnologies, com ha pogut ser amb el Pegasus, no?, que han utilitzat doncs, aquests programaris comprats a l'Estat d'Israel, d'on ens trobem amb un mecanisme que fa de les experiències interpersonals un mètode doncs, bueno, molt cruel, il·legal, vomitiu, però a més que deixa un dany molt, molt endins de les persones que han patit aquesta infiltració.
Tu eres i ets un activista de Girona. En aquests 3 anys de convivència amb aquesta policia que es feia passar per una altra persona, creus que va aconseguir informació crítica o valuosa?
Bueno, nosaltres sempre ho hem dit, que no tenim res a amagar i que les assemblees són assemblees obertes. De fet, convidem a que qualsevol persona pugui participar al sindicat de l'habitatge. Necessitem moltes mans perquè ens trobem amb una crisi habitacional i d'habitatge molt greu. Ara han utilitzat, fins i tot, i perdoneu-me des de la ciència de l'antropologia pel mal exemple, és un treball etnogràfic encobert. Vull dir, la manera més arriscada però la manera més eficaç per esdevenir què som, com pensem, com ens organitzem, és introduint-se a la nostra vida quotidiana, no només sentimental i emocional, sinó política. Hem d'engegar com accions perquè obliguin, perquè no ho faran per compte propi, obliguin a que hi hagi una compareixença del Ministeri d'Interior, Grande de Marlaska, perquè expliqui d'on surten aquestes infiltracions, quins objectius hi havien, i sobretot que expliquin el comandament policial que ha aprovat aquestes investigacions, infiltracions, perquè el que no es pot negar és que aquí hi ha una persecució a la dissidència política. I ara és molt, avui és una notícia també que va sortir ahir, i és que el cas, no?, d'infiltració de Barcelona, de Sant Andreu, de la Cinètica, el jutge ha desestimat la querella, senzillament perquè no hi veu actes delictius, no?
I aquí el que consideren és que hi ha consentiment, és a dir, que les relacions que hi ha hagut no hi veu agressió sexual, sí, sí. Perquè considera que és una relació consentida. El cas de Sant Andreu, recordem que és un policia que manté relacions sexoafectives, que sapiguem, amb 5 dones que també se senten enganyades. Suposo que van portar el cas a la justícia. Tu has arribat a denunciar o no? Tu has portat a la justícia el teu cas?
Ho portarem. No donarem molts detalls sobre com farem aquesta querella, perquè presentarem una querella, però sí ficar sobre la taula, i és molt important, que jo he sigut un objecte. Evidentment se m'han vulnerat els drets, no? S'han vulnerat els meus drets, i això sortirà a la querella com a demandant. En aquesta querella no només serà individual, sinó serà col·lectiva.
Dilluns tinc entès que teniu previstes accions a Girona. Què podem avançar des d'aquí, al Catalunya Nit?
Sí, doncs des de l'Ateneu Salvadora Catà, que és un ateneu on la infiltrada havia participat i on jo hi estic molt vinculat, s'ha entrat una moció participativa a l'Ajuntament de Girona, i en aquesta moció no només busquem, no?, que hi hagi aquesta aprovació, que hi hagi com una declaració oberta des de l'Ajuntament denunciant l'espionatge, sinó també, no?, fiquem a disposició de les institucions municipals que forcin a que el govern de Catalunya també, no?, exigeixi un reconeixement de que això està passant, i que a més que han d'haver-hi accions perquè el Ministeri d'Interior compareixi. I per altra, pot semblar simbòlica, però també estem demanant, no?, decretar aquest botxí de l'Estat espanyol, la Maria Isabel Torres, com a persona no grata a la ciutat de Girona. I això a primeres pot semblar que sigui fins i tot una reacció, no?, de venjança individual, però tot el contrari. Trencar l'anonimat d'aquests botxins, trencar l'anonimat d'aquests agents, és fins i tot una feina de contraespionatge, perquè aquestes persones no puguin tornar a exercir aquesta feina d'infiltració en cap moviment polític.
Tu hi has intentat contactar mai més amb ella?
No, evidentment, vull dir, aquí, i quan parlem de no consentiment, jo amb aquesta persona no he vist compartit cap espai d'intimitat, cap espai i menys de convivència, no? cap context, no?
Jo vaig ser 7 anys corresponsal de Catalunya Ràdio i de TV3 a Moscou, que és un lloc on els serveis secrets, l'espionatge està molt desenvolupat, i gairebé tothom es pensa que tothom espia a tothom. Això va creant com una mena de sensació una mica claustrofòbica a vegades, però el cas és que vaig arribar a entrevistar Yelena Babilova, que va ser l'espia que amb falsa identitat se'n va anar als Estats Units, i a partir del seu cas, que ara no explicaré perquè és molt complicat, es va fer fins i tot la sèrie The Americans, està inspirat amb ella. Ella i el seu marit van fer tot una trama del que se'n diu llegenda, que s'inventen unes vides que han de tenir un sentit. Per exemple, els seus fills, els seus propis fills, no sabien que els seus pares eren soviètics i espies. És a dir, van néixer a Canadà, es mouen... A tu et va passar una mica el mateix, en el sentit que ella, aquesta persona, tenia també la seva llegenda, no? La seva mare representava també, i tu la vas conèixer, feien que tot encaixés, no? Sí. O que el seu pare patia una malaltia. Si entre els nostres oients hi ha algú que ens està escoltant, no sé si hi ha algun patró perquè pogués identificar si li està passant una cosa semblant.
Sí, aquesta pregunta és brutal, eh? I mira, ara parlaré d'una persona que ha escrit un llibre, no el recomano a ningú, és Iñaki San Juan, i ho fa des de les estructures policials, i aquesta persona en una entrevista sí que vaig detectar, no?, que deia una cosa que era molt certa, i és que el 90% d'èxit d'una espia és la seva cobertura. La Maria crea una cobertura perfecta, perfecta, i és tan perfecta i tan arriscada que em presenta la seva mare. La seva mare no és funcionària del cos policial, i la seva mare juga, no?, a crear aquesta cobertura. Però no només això, la conec, es converteix en un paper, no?, de quotidianitat, de converses, però també em presenta una amiga seva, la Maria del Mar. Aquí el que hauria de sortir a la llum amb una bona investigació és quin paper juguen aquestes persones. Són confidents, han rebut una compensació econòmica, no?, per jugar aquest paper i donar cobertura en aquesta infiltració. I fins i tot aquí hi ha un sol pilot al govern de Catalunya, que encara no s'ha pronunciat, i no val una imatge o una fotografia de suport. I no només ha de ser la Maria persona declarant o no grata a Girona, sinó hauria de ser-ho als països catalans i a la resta d'espais, sobretot perquè aquestes persones no tinguin marge de maniobra i no puguin tornar a exercir el dany que han exercit.
Hem d'anar acabant. En relació al cas dels 21, esteu encausats pel tall que hi va haver al tren d'alta velocitat a les vies en l'aniversari de l'1 d'octubre. Com està aquest cas?
En aquesta causa, finalment, no, només queden 4 persones, entre elles jo, no? I no només en tenen prou en agredir-nos i en judicialitzar-nos, sinó que s'infiltren, no, a la nostra defensa, perquè la Maria, no, la infiltrada, va estar a la defensa, no, en les reunions, durant aquest judici, la fiscalia, bueno, no hauria de conèixer, però és cert que la coneixerà, els agents de policia, que són la Policia Nacional, que formen part d'aquesta investigació, coneixen, no, els nostres mecanismes de defensa, i clar, ens trobem en una situació de vulneració de drets en tots els sentits.
En cas que hi hagi una llei d'amnistia o alguna cosa similar, creus que ets una de les persones que estarà a la llista?
Al tanto, amb com es redacta aquesta llei d'amnistia, perquè mai pot ubicar en la mateixa posició de represaliats, no, funcionaris públics que han transgredit tots els drets, a persones que hem exercit el nostre dret.
Òscar Campos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem pendents del que passi dilluns a l'Ajuntament de Girona amb aquesta petició, per exemple, de declarar persona non grata a la persona que es va infiltrar. Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Set minuts i mig i seran 2:15 de la nit. Avui s'acaba la campanya d'estiu a les platges catalanes. En els últims 3 mesos, 25 persones han mort ofegades al mar. El mateix nombre, si fa no fa, que l'any passat, són dades que Protecció Civil, que pot avançar aquest informatiu al Catalunya Nit. Núria Hart.
La majoria de víctimes van perdre la vida a la Costa Daurada, Tarragona. Molts eren persones de més de 70 anys que es banyaven amb bandera verda o groga. Pel que fa al balanç a les piscines, aquest estiu 11 persones han mort ofegades, de les quals 3 eren menors d'edat. Si ens fixem en aquells que gairebé s'ofeguen en piscines, pràcticament tots eren nens.
Sovint els periodistes expliquem la realitat a partir de números, però avui hi volem posar noms i cognoms. Nativitat, bona nit.
Bona nit.
Expliqui'm una cosa, quina edat té vostè?
Jo en tinc 79.
I tot i així li agrada anar a la platja i nedar, oi?
Molt, molt. M'agradava. Ara sap què passa? Pues com va passar això, ara en tinc por. A la piscina no, però a la platja sí que en tinc una mica de por. Me fa il·lusió veure la platja, perquè a mi m'agrada tota la vida, però tinc una mica de por.
Expliqui'ns què li va passar aquest estiu.
Però mira, recordo que vaig anar a casa amb la meva germana, vam anar a la platja, i jo portava molta calor. Dic, me vaig a ficar a l'aigua perquè tinc molta calor. I quan me vaig a ficar a l'aigua, em va notar que en tenia l'aigua, la trobava molt freda. I dic, oi, que freda està, me'n fa. El cor me va fer una mica cosa rara, no? Me vaig a ficar a dintre, en seguida em va posar a nedar. Em fa fer tres braçades, un, dos i tres, i a la que fa fer tres o quatre, em vaig quedar boca baix. Quan m'han donat compte és perquè ja sentia la gent que van dir, ai, la Nati, que se joga, que s'agola la Nati. I bueno, pues ja està, ja me'n recordo res més. Ja, tot el que m'han contat, que vaig estar 7 minuts morta, me van dir que una doctora, jo no sé qui em van dir, que era una doctora que anava a les ambulàncies i la que me'n va salvar.
Vostè no sap qui la va rescatar aquell dia? No.
El que me van comentar, jo en tinc molta gana de poder
a veure si conec la persona que me va salvar, perquè és que a tothom li donar les gràcies, però a aquesta persona que és la principal que em va salvar, és la principal que no li donar les gràcies encara.
Natividad, crec sí, que nosaltres l'hem trobat. Crec que l'hem trobat.
L'ha trobat? Ai.
Em sembla que sí, que la tenim aquí al telèfon.
Ai, ai, no me digui.
Anaïs, ens estàs Hola. Escoltant?
Hola, bona tarda. Sí? Us escolto.
Ai, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Anaïs, te'n recordes de la Nativitat i del seu
me'n
cas?
Me'n recordo. Me'n recordo que va ser l'estiu passat. Sí, sí.
Ai, no em digui, que m'ha estat, que l'he encontrat, ai, perquè... Ara que estic molt tranquil·la, perquè sempre estic comentant a aquesta persona que no li puc donar les gràcies, m'ha de salvar la vida.
Doncs ara ho pot fer aquí per telèfon en directe, li pot donar les gràcies. Sí. Crec que no cal, perquè segurament que això ho considera part de la seva feina, de la seva obligació.
Ja, però... Això mateix. És la nostra feina.
Anaïs, què recordes tu d'aquell dia?
Mira, jo me'n recordo aquell dia que feia molta calor, teníem una mar plana.
Molta calor.
Jo estava de responsable de l'operatiu de socorrisme. I això va passar a Badalona, a la platja dels pescadors, que els companys avisen de que està passant alguna cosa a l'aigua, i ens apropem i veiem com t'estan intentant treure de l'aigua, i ingressem a l'aigua i et traiem de l'aigua. I ens donem compte que estaves inconscient i que no respiraves. I tampoc tenies pols. I ja vam començar a fer... Vaig trucar al servei d'emergències mèdiques i mentre venien vam començar a fer la reanimació.
Anaïs...
Va ser tot molt ràpid, molt ràpid.
Tu, Anaïs, vas arribar a pensar que ja estava morta?
Sí. Mira, sincerament, et dic que no.
Sí.
Perquè jo li veia un brillo als ulls i...
Sí.
I jo li veia que no
moria.
Va salir, que no mories.
Anaïs, t'havia passat alguna vegada d'intentar rescatar algú i no aconseguir-ho? És a dir, que ja estigués mort,
sí,
ofegat?
De no aconseguir-ho, sí, desgraciadament, sí, que ha passat. Sí. Ara, de que passi i de que surti bé, puc dir que ets la primera persona.
La Natividad.
Ai, mare meva, quina alegria.
Doncs ens ha fet molta il·lusió poder-vos ajuntar, perquè ens consta que la Natividad havia anat a la platja a intentar trobar-te, i ens agrada molt que us hagueu pogut trobar aquí al Catalunya Nit. Moltes gràcies a les dues i... Natividad. Bona nit.
Bona nit i moltíssimes gràcies. Adéu, a sobre, bona nit.
Les ciutats atractives tenen avantatges i també algun inconvenient, i a Girona han fet un nou pas per frenar els pisos turístics. El topall serà ara d'un 4% al conjunt de la ciutat, quan fins ara era el del 15%. La mesura coincideix amb la finalització d'una moratòria de 2 anys. Girona, Maria Rovira.
Dilluns mateix ja es portarà al ple municipal la modificació del pla general que ho farà possible aquesta mesura. Actualment hi ha 763 pisos turístics legals a la ciutat de Girona, i d'aquests la gran majoria són al barri Vell, on ja se supera el 15%, el topall que estava fixat per cada barri, cosa que no es toca. Ho destacava l'alcalde Lluc Salelles.
Al barri Vell la llei no permet que tu puguis treure les llicències que ja té. El que fem és consolidar precisament dir al barri Vell Mercadal no hi haurà cap més llicència en aquest sentit. I aquest és un missatge important, perquè creiem que la ciutadania de Girona majoritàriament reclamava algun tipus de mesura. I a més el que fem és dir, escolteu, i en el conjunt de la ciutat, en comptes d'un màxim d'un 15%, que és el que es preveia abans, ara serà un 4%.
Amb aquest nou topall, el del 4%, el límit de pisos turístics serà ara d'uns 2.000 habitatges al conjunt de la ciutat.
Arribem gairebé a 11:15, una mica de publicitat i tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. SEAT, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Galetes Birba, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Encara no t'has abonat a la nova temporada de BSN Clàssics?
Escull entre 3 modalitats amb fins a un 15% de descompte i gaudeix de grans noms com
Maxim Benguerov, Hilary Hahn i Gianandrea Noseda, Zubin Mehta i l'Orquestra Filarmònica de Múnich, Renaud Capizón, Hélène Grimaud, entre d'altres.
Abonaments i entrades ja a la venda a bsnclassics.cat.
Magdalenes La Granja, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana viatjarem a Toronto, a les localitzacions de El Cielo Protector.
Estàs tramando algo.
I a Venècia, dins i fora de la pantalla. També anirem a Tarragona. Perdó, a Targarona, amb El Cuco. I és de justícia que l'estrella de l'any, Margot Robbie, tingui espai propi a la finestra.
Suena guai.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Continuem molt atents a la situació de Lampedusa, on 4.000 de les persones que hi han arribat aquesta setmana continuen a l'illa. Avui han desembarcat 300 migrants més i els serveis d'emergència i d'acollida continuen al límit. Acabada d'aterrar a Lampedusa i tenim la nostra enviada especial, Marialba Gilabert. Marialba, quina és la imatge que tens ara mateix de l'illa?
Doncs, malgrat el que m'esperava trobar, molta normalitat, no es veu res anormal, aparentment, sembla que no ha passat res aquí. En tot cas, tota la confusió es continua centrant en el centre d'acollida de refugiats, que està als afores de la ciutat. La majoria dels migrants que encara continuen aquí esperant ser traslladats al continent són al ras o en aquest centre d'acollida, i també n'hi ha alguns de molt afortunats que hem vist que han aconseguit acolliment en alguna casa. He vist, per exemple, com aquesta hora al capvespre sortien a voltar pel centre de la ciutat en grupets molt reduïts i sense crear cap mena de problema ni tampoc res d'estranyesa, cap estranyesa entre els turistes que hi ha aquí. Els habitants habituals de l'illa tampoc no els preocupa la seva presència perquè, com ens deien, aquesta situació fa anys que la viuen.
Tots estem demostrant que no hem perdut la nostra humanitat. Però això no vol dir que puguem assumir tot el pes perquè estem cansats.
El que diu aquest veí s'entén perfectament. M'imagino que tot això deu tenir també repercussions en el combat polític, no?, aquí a Itàlia.
Hi ha les forces polítiques de l'oposició que carreguen contra el govern, l'acusen d'haver desmantellat les estructures d'acollida dels migrants que hi havia, i de l'altra hi ha els retrets que es fan tant des de l'oposició com del govern cap a la falta de solidaritat europea i internacional. En aquest sentit, la presidenta ha convidat a la presidenta de la Comissió Europea a visitar Lampedusa i sembla ser que von der Leyen ha acceptat, no ha fixat data. I d'altra banda, l'alcalde de Lampedusa també ha anunciat que viatjarà aquest mateix cap de setmana cap a Nova York perquè pensa exposar la problemàtica de la seva illa a les Nacions Unides.
Doncs, Marialba Gilabert, moltes gràcies per aquesta primera descripció quan portes unes hores aquí. Segurament que hi anirem entrant més profundament els pròxims dies. Bona nit.
Adéu, bona nit.
L'activista kurd de l'Iran, que havia estat retingut a l'aeroport del Prat, ha estat deportat finalment allà on no volia tornar, a Teheran, juntament amb la seva dona i el seu fill de 7 anys. L'Audiència Nacional li va denegar ahir la petició d'asil. Tornen a un Iran on s'ha multiplicat la presència policial al carrer per evitar noves mobilitzacions. Ara fa un any de la mort de la jove kurda Jina Amini, morta per portar mal posat el vel islàmic. Un fet que va provocar les protestes més grans de l'última dècada al país i una enorme repressió. Vicent Missut.
Un any després, el règim de Teheran ha aconseguit apaivagar els carrers amb una repressió brutal que va deixar més de 500 morts, milers de detinguts i 7 execucions, una de les quals en públic. La policia de la moral ha tornat als carrers després d'uns mesos d'absència en plenes mobilitzacions i els últims dies han tornat els arrestos i les intimidacions de dissidents. La professora universitària i escriptora Aleh Esfandiari, iraniana exiliada als Estats Units, que va ser detinguda el 2007 al seu país d'origen, ha parlat pel Catalunya Nit. Creu que, malgrat la repressió, el camí obert arran de la mort d'Amini no té marxa enrere, perquè la protagonitza una generació que, sent filla de la revolució islàmica, vol canvi.
Aquesta generació jove, dones i homes, estan connectats, tenen accés al món exterior, a les xarxes socials, per saber què passa en altres països i aspiren a una vida normal, com tenen els altres. Així que això no els ho podem prendre ni amb bales, ni matant-los, ni tancant-los.
És fandari, però no veu imminent, això sigui una caiguda del règim.
I a Líbia, 5 dies després de les greus inundacions, els equips de rescat continuen recuperant cossos d'entre el fang i la runa i també del mar. La xifra oficial de morts es manté als 6.000, però podria acabar superant els 20.000, segons les autoritats locals. Roger Segura.
Ara, un dels principals maldecaps és què s'ha de fer amb els cossos de les víctimes de la tragèdia. Falten bosses per a cadàvers i les autoritats sanitàries demanen que no es facin enterraments massius per evitar la propagació de malalties. Ens ho ha explicat a Catalunya Ràdio la subdirectora de la Missió de Protecció de l'ACNUR, Rana Kazaifi, que s'està desplaçant cap a Derna, la ciutat més devastada pel cicló Daniel.
There are dead bodies and corpses. Hi ha cadàvers que s'estan extraient del mar. Així que sí, es necessiten de forma urgent bosses per poder retirar els cossos i enterrar adequadament els milers de víctimes de la tempesta. Mentrestant, la recerca de supervivents continua sent la principal prioritat.
Els equips de rescat encara confien a trobar supervivents aquest dissabte i diumenge, però el temps s'esgota. Avui, les Nacions Unides han admès que no saben quin és l'abast de la catàstrofe a Líbia. De moment, han fet una crida urgent a mobilitzar més de 70 milions de dòlars. Tot això per respondre a les necessitats d'unes 250.000 persones afectades per les inundacions.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La pluja també ha volgut ser protagonista al Mercat de Música Viva de Vic i ha obligat a endarrerir l'inici dels concerts a l'aire lliure. L'activitat a l'Atlàntida, però, ha continuat com estava prevista amb Clara Peya, que ha estrenat avui el seu nou disc, Corsé. Vic, Marc Ruiz.
Corsé és una defensa de la imperfecció i un atac frontal a les cotilles imposades per la societat i per nosaltres mateixos. Aquest concepte li permet parlar de l'envelliment, el pas del temps o la mort. Conceptes en els que Clara Peya confessa que hi pensa, tot i que mira de valorar les seves experiències.
Posar en valor la vida viscuda és acceptar que fer-se gran és haver viscut un munt d'experiències, no? I que jo soc més feliç que abans, per tant, perquè tornar enrere.
Malgrat que les cançons poden arribar a sonar com una abraçada, les lletres són intenses, com és el cas de Nana per a mi, que parla del suïcidi.
El que vol és que el món sigui un lloc prou tendre i prou amable com perquè ens hi vulguem quedar i no vulguem marxar-ne.
És un plaer veure com Clara Peya toca el piano en directe i al mateix temps manipula els instruments electrònics en un directe més contundent que no pas el disc. No només perquè sobre l'escenari de 13 veus passa només dues, sinó perquè Peya creu que el directe i l'enregistrat han de ser dues experiències diferents.
I anem cap al Teatre Tívoli de Barcelona perquè la primera funció de The Producers pot estar acabant ara. Intentarem connectar amb la Marta Vives, que està veient el multipremiat musical de Mel Brooks, que Àngel Llàcer i Manu Guix han convertit en un dels muntatges de la temporada. Si ens escolta la Marta Vives, encara no la tenim. Això vol dir que la funció encara no ha acabat. Deixem que l'acabi de veure i tornem a intentar una mica més tard. Falten 20 minuts per les 11, no podem connectar amb la Marta Vives, això vol dir que The Producers encara està en marxa, una mica de publicitat i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres, s'aplica les assegurances MyBox.
Senyores i senyors, bon dia.
Són les 8.
Que Catalunya Ràdio és més que
ràdio. Els 40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat del que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
El partit a la TDT.
Notícia d'última hora.
40 anys descobrint. 40 anys informant. 40 anys entretenint. Compartint, explicant, escoltant. 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny. Perquè el futur ens espera.
Danone, Endesa, Condis i Seat. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Guàrdia, amb Enric Calpeni.
A 1285, temps de Pere el Gran, la corona d'Aragó es va enfrontar al regne de França pel control de la Mediterrània Occidental. Davant de les illes Formigues es va produir la batalla naval decisiva d'aquella guerra. La victòria de les illes Formigues en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible al web de Catalunya
Ràdio. Enguàrdia, amb Enric Calpeni. Cada cap de setmana, dos programes. El diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast.
Torrons Vicenç, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida. Torna el Sense Fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense Fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Torna l'esperit SF, Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià.
Aquest dissabte a les 9 del vespre, a l'exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs tornem a intentar-ho. La publicitat va bé per assabentar-se d'algunes coses i també per intentar recuperar la Marta Vives. Ara sí que crec que et tenim en directe. Com ha anat The Producers?
Hola, Manel. Doncs sí, hem sortit fora del Tívoli per poder fer aquesta connexió perquè dintre no teníem cobertura. Mireu, a l'obra, el pitjor director del món, que és en Roger Debacle, diu que per fer brillar un espectacle hi has de posar molta ploma, alegria i humor. I a The Producers tot això hi és amb escreix i, a més, portat amb una gran diluqüència en una escenografia a dos nivells. Atenció, un pels desitjos i els somnis i l'altre pel terreny dels fracassos. I entre aquests dos mons del somni americà, dits en castellà, això sí, un productor de Broadway i el seu comptable interpretats per Armando Pita i Ricky Mata, que està genial, fan els impossibles per crear el pitjor espectacle del món i fer-se milionaris. I una brillant Mireia Portes, com sempre, que entusiasma el públic amb un càsting improvisat. Un fantàstic espectacle que fa les delícies del públic. De fet, estem escoltant el número final de fons, que és un homenatge al món del musical, i Llàcer i Guix hi han fet referències en els seus espectacles anteriors. Algunes sessions d'aquests primers més dies ja estan exaurides les entrades i potser aquest espectacle augura un èxit com el que també es mostra a la ficció de The Producers.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta Vives. Això és el que ens agrada fer, parlar dels creadors que estan en actiu, però malauradament avui també ens hem de recordar de dues persones que ens han deixat. Un és l'artista colombià Botero.
Creo que me voy a morir pintando de la misma forma que pinto hoy en día. Yo soy un trabajador incansable, ahí trabajo 4 horas al día, inclusive sábados y domingos.
Deia això l'artista més universal de Colòmbia en una entrevista a TV3 el 2018 i així ho ha fet, ha mort als 91 anys sense deixar de crear. Botero era internacionalment conegut pel volum i voluptuositat dels seus personatges, per exemple, el gat gegant, instal·lat a la Rambla del Raval a Barcelona, que molt sovint sona així. Una escultura a l'Igiral Robert que ja s'ha convertit en tot un emblema de la ciutat.
Sí, un punt de trobada de petits i grans, pol d'atracció de turistes curiosos i fins i tot de visites guiades. Nascut a Medellín el 1932, Botero ha estat un dels artistes llatinoamericans més reconeguts de la segona meitat del segle XX. A la mateixa entrevista de TV3 que sentíem abans, va defensar així el seu segell artístic i en general el seu ofici.
Yo no veo a las mujeres más gordas de lo que son, no. Son muy iguales. Hay gente que odia mi trabajo hoy en día, pero bueno, yo he tenido, digamos, la suerte de que he tenido suficiente reconocimiento para sentir que valió la pena hacer lo que hice. Total que, bueno, me siento bien.
Fernando Botero s'estava recuperant d'una pneumònia a Mònaco, on tenia la residència. L'aeroport del Prat, per cert, conserva una segona escultura seva, en aquest cas, un cavall.
I la cultura perd avui també una altra figura de renom internacional.
Sì, la del coautor d'aquest clàssic, l'italià Franco Migliacci, que ha mort als 92 anys. Nel blu dipinto di blu, coneguda popularment com a Volare, és només un dels molts temes històrics que Migliacci va compondre per a grans músics italians com Mina, Rita Pavone i Gianni Morandi. També es va dedicar a la producció discogràfica i a caçar talents. Migliacci deixa una gran empremta, sobretot en el gènere de la cançó italiana.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.
El Catalunya Nit és evidentment un informatiu, per tant, expliquem les notícies, però també creiem aquí que la realitat, les notícies, sovint són font d'inspiració de tota mena per a fer humor, i ho fem un cop a la setmana, els divendres, amb el ninotaire al cap, o també per a crear. Són fonts d'inspiració de llibres, de ficcions, de pel·lícules i també de música. I aquí és on ve l'experiment que farem cada 15 dies, és a dir, un divendres és pel cap i el seu i les seves vinyetes i l'altre divendres serà per un beatboxer, per Guillem Cardona, campió d'Espanya de beatbox. I el tenim en connexió ara mateix des d'Alemanya. Hola, Guillem.
Hola, Manel, com estem?
Molt bé, molt bé. Doncs expliquem aquí a tots els oients l'experiment que comencem aquesta setmana i que anirem repetint cada 15 dies. Nosaltres t'hem passat 3 talls de veu, declaracions que aquesta setmana han sigut importants en aquest informatiu. Una ha estat la de Dolors Feliu, de l'ANC.
Volem que immediatament es plantegin negociacions i acords.
És una de les declaracions que va fer l'11 de setembre durant la Diada. La resposta de Pere Aragonès.
Podem sortir al balcó 15 vegades. La qüestió és com es fa efectiva. I per fer efectiva...
I després una de les declaracions de José María Aznar demanant al PP que s'hi posi amb una mica més de força.
Yo creo que España acumula energía cívica y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional...
Molt bé, escoltats els protagonistes, això t'ho hem passat, Guillem, i tu quin procés has fet?
Bueno, primer escoltar 50 vegades en bucle cada un dels 3 àudios, a veure quina melodia em venia o quina rítmica em convidava. I res, allò va ser escoltant la Dolors Feliu, que em va venir, vaig veure un tros rítmic, que ja veureu que estarà com repetit així en bucle, i d'aquí sorgeix una mica tot. I llavors, què millor que ficar l'Aznar rapejant per aquí al mig...
Molt bé.
I res, està fluint tot una mica sobre la marxa, crec.
Perfecte, doncs escoltem-ho. Aquest és el resultat de la teva feina.
Volem que immediatament es plantegin negociacions i acords al Parlament de Catalunya perquè les forces independentistes al Parlament encarin
l'assumpció de la declaració d'independència del 1 d'octubre del 2017. Octubre del 2017. Octubre del 2 d'octubre del 2 d'octubre. Octubre.
Yo creo que España acumula energía cívica y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, de disolución nacional, se consuma. Se consuma.
Sortir al balcó 15 vegades. 15 vegades. La qüestió és com es fa efectiva. Com es fa efectiva. Com es fa efectiva.
Encarin l'assumpció de la declaració d'independència.
I per fer efectiva, insisteixo, reconeixement internacional.
Boníssim, boníssim. Tenim aquí un gran hit. Hem de dir allò de lírics o lletres Feliu Aragonès Aznar, però música de Guillem Cardona. I la música, expliquem-ho, perquè he dit beatboxer, tu ets músic i beatboxer, vol dir que tot el que hem sentit aquí, el ritme, tota la música que has creat és a partir de la teva pròpia veu. Aquí no ha sonat cap instrument, oi?
Exacte, exacte. Tot és a partir de la meva veu i de... dels llavis i de tot el que es pugui aprofitar de la boca i dels àudios que em vau enviar.
Tot això cap a un ordinador i ho processes.
Exacte.
I sona
amb
així.
La boca amb una mica, exacte, amb la boca amb una mica de força i voluntat i moltes hores, doncs acaben sonant bateries com... o que sigui, i vas gravant i vas copiant i enganxant aquí i es pot fer màgia amb molt poca cosa.
Doncs Guillem, tenim el primer hit de la temporada d'aquí 15 dies més, i com que alguns dels oients no ens ho acabaran de creure, ja hi posarem algun vídeo també a la nostra pàgina web perquè vegin com treballes. Moltíssimes gràcies i et tornem a escoltar d'aquí 2 setmanes.
Perfecte, fins d'aquí 2 setmanes.
Que vagi bé. Bona nit.
Yo creo que España acumula energía cívica.
Insisteixo, reconeixement internacional.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Sometimes life is good, but then the trouble comes my way.
Ahir els AC/DC prometien descàrregues fortes amb el Tomàs Molina i la van encertar. Avui, Tomàs, quina cançó has escollit i per què?
He escollit It's a Beautiful Day, interpretat per Jimmy Tanaki, amb aquesta versió que ens fa dir que... Escolta'm, a mi m'agrada que plogui. A mi quan plou sempre dic bon dia, perquè
sí,
la pluja... I a més em diràs que avui no et feia anar content pel carrer, amb aquella cel, a més a més, que hi ha hagut després de la posta de sol, i amb aquest aire net, i aquest color, i aquesta humitat. M'encanta que plogui.
Sí, sí, allò d'avui fa bo és molt relatiu. Cadascú hi veu una cosa, però avui ha estat bonic. I què ens espera per aquest cap de setmana?
Doncs encara pot passar una troncada, una petita àrea d'inestabilitat que passarà lliscant la costa durant aquesta nit i la propera matinada. Fins i tot pot tornar a ploure, per exemple, a l'àrea de Barcelona, a la costa central, i de matinada, ja a última hora de la nit, arribaria també un altre cop cap a Maresme i tot el litoral, fins i tot a la Selva o de la Costa Brava. Per tant, atenció encara a la possibilitat de tempestes aquesta propera nit, sobretot al litoral, però no descartaríem, com que el temps està així mogut, que pogués fer també en algun altre lloc. I el cap de setmana, doncs, en general es presenta assolellat i un altre cop una miqueta estiuenc. Aquest dissabte, després d'aquests núvols del matí, a primeres hores hi haurà molts bancs de boira, molt mala visibilitat, és la humitat aquesta que ha quedat al terra, i després s'acabarà imposant el sol. Farà un dissabte radiant, assolellat, molt càlid, amb temperatures que pujaran amb un ambient una mica calorós i xafogós a migdia, i diumenge continuarà el sol, però s'anirà entrenyinant, anirà canviant a mesura que avanci el matí i el migdia, i a la tarda reapareixen les tempestes per les comarques de Ponent, sobretot a l'Alt Pirineu, a Ponent, a les Terres de l'Ebre, i de cara a la matinada de dilluns podrien, doncs, tornar-se a generalitzar. Per tant, una miqueta de tot, a tothom que li agrada alguna cosa tindrà felicitat aquest cap de setmana.
Serà un dia bonic d'una manera o altra, segur que sí. Ens tornem a trobar dilluns. Que,
bon
que tinguis
setmana.
Molt bon cap de setmana. Ens acostem al final del programa d'aquest segon divendres de la temporada. Sonem, crec que de manera molt bonica, i és gràcies a la feina del Luis Ángel Alonso, el control tècnic. Si fem entrevistes com les d'avui, les de tota aquesta setmana, és gràcies a la feina de la nostra productora, l'Eli Espuny. Si intentem treballar a fons els temes i des d'òptiques que de vegades no se senten sempre, és gràcies a la feina del nostre equip de redacció, la Natàlia Ramon, el Sergi Molero, la Núria Hart, la Marta Cristià i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. I tenim també interès en parlar bé, i aquí comptem amb l'assessorament dels nostres lingüistes, amb la Olga Clapés, que ens entra cada nit al programa. Quina és la paraula d'avui, Olga?
Doncs mira, avui, com que han estat notícia els jugadors del planter del Madrid de futbol, detinguts, aprofitarem per explicar una confusió típica, però a tres bandes, no és una paraula, són tres bandes. Cantera, pedrera i planter. A veure, avui, divendres a la nit, comença el cap de setmana. Tu tens cantera ara mateix, Manel?
Cantera?
Cantera.
No sé què dir-te. No sé per on vaig.
Doncs mira, la cantera, entre altres coses, són les ganes de cantar. La pedrera és d'on es treu la pedra, però si parlem dels equips inferiors d'un club, diem planter, perquè el planter és sinònim de viver i per extensió és on es formen persones idònies per fer una activitat, sobretot si és de caràcter professional. Per tant, podem afirmar i afirmo que la ràdio és un planter de bons periodistes, per exemple.
Ah, veus que bé. Aleshores, si parlem del Barça o del Madrid, a no ser que estiguin tots allà cantant, ni cantera ni pedrera.
No, això mateix. Seria el planter del Barça o del Madrid, i tampoc s'ha de confondre amb plantilla, que seria tot el conjunt de jugadors que integren de l'equip. No només els dels equips inferiors.
Molt bé, doncs em posaré ara sí en moda cantera, va, ja que s'acosta el cap de setmana.
Cantem.
Sí, perquè el tram final del programa tenim cançons molt bones. Moltes doncs gràcies, Olga, fins dilluns.
Bona nit, fins dilluns. Adéu.
Time to let it go, it won't let go of me. Avui ha estat un dia gris i plujós. Us hem explicat algunes notícies que ens hagués agradat més no haver d'explicar. Però això no fa que, com sempre, el Catalunya Nit vulguem acabar amb una nota positiva. Una bona notícia que no us l'expliquem nosaltres, sinó vosaltres.
Has tingut un gran dia? Explica'ns-ho. Envia'ns una nota de veu al 678-090-852 i acabarem amb tu al Catalunya Nit.
Aquest vespre, abans de sortir de casa per anar a sopar, la Rocío i en Juanma ens han enviat una nota de veu. La seva alegria és contagiosa.
Avui és un dia molt especial, perquè ens acabem de casar. A més, plou moltíssim, ha plogut moltíssim tot el dia, però això és una molt bona senyal, perquè això vol dir que el nostre casament, la nostra unió, ha estat beneïda, no? I la pluja fa molta falta.
Sí, calia l'aigua, i a més que no ens oblidarem mai més d'aquest dia.
Serà un record supermaco, perquè feia falta que plogués. A més, tu que ets meteoròleg, doncs...
Hem arribat a casa molt mullats. Sí, però és igual, no es podia fer res amb això. I havíem de continuar endavant amb la celebració. O sigui que molt contents.
Molt contents, i per nosaltres avui ha estat un dia espectacular.
Meravellós.
Bona nit.
Adéu.
Amb el triomf de l'amor ens acomiadem. I amb aquesta cançó, Like Gold, com or, que hem escoltat aquesta setmana. Dilluns la canviarem, com també canviaran les notícies. Serem aquí a les 10. Per última vegada, li cedim la paraula al cantant Vance Joy des d'Austràlia.
Hey listeners, this is Vance Joy. I hope you've enjoyed tonight's edition of Catalunya Nit. To see you out is my song Like Gold. Okay, molt bé, bona nit. But that's history. Well, I got a feeling, darling, it's possible. This love's got no ceiling now. And it's just so strong, and I got a feeling like everything is possible. I'm trying to change. Oh, when you see me high, if you need me, babe, that's the way it was. That's the history blue, how we used to roll like an open fire. That's the way it was. That's history, started with a word. Now look at where we are, everything we've done. Is there on our faces for anyone willing to read between the lines?
Now look at where we are, everything we've done. Starting out with just one. See me high if you need me, babe. That's the way it was, but that's history.